Valencia.
Què és això?
Bueno, pues,
que tens coros avui?
Tinc col·laboradors. Xavi
Pardo.
Què ha
fet la segona veu aquí?
Xavi Pardo, bon dia.
He estat jo, hem endevinat.
S'ha entonat bé aquí,
Hem endevinat per on anaven els trets.
Com sabies que faria la justícia i no pas 1 d'octubre?
Mira, me l'he jugat, i ha sortit bé.
Pues el futur és dels audaços. És a dir, que tu i Pedro Sánchez ho patareu. Gràcies.
Bé, Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
I Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Avui, Xavi, m'has col·locat aquí un verb que jo crec que és la primera vegada, el verb autoesmenar-se.
Sí.
La justícia s'autoesmena i rebaixa la condemna a la mesa del Parlament del 1 d'octubre.
Sí, tot i que inicialment el TSJ havia condemnat a 20 mesos d'inhabilitació, ara el Tribunal Suprem va obligar a repetir aquest judici i la nova sentència els imposa només 4 mesos d'inhabilitació per haver tramitat les conegudes com a lleis de desconnexió. El TSJ també condemna Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guiró a pagar una multa de 1.200 euros, mentre que en la primera sentència era de 30.000. Recordem que el Suprem va obligar a repetir aquest judici per la falta d'imparcialitat de dos dels magistrats. Un d'ells era el president del TSJ, Jesús Maria Barrientos. La sentència encara no és ferma i ara es pot tornar a recórrer al Suprem. I no deixem encara el Parlament en marxa aquesta hora la ronda de contactes que Pere Aragonès ha engegat per temptejar si la resta de partits s'apunten a la seva proposta de front unitari. Aquesta hora ja s'ha reunit amb Esquerra, el seu mateix partit, i ho ha de fer també amb els comuns que ja li han donat carabassa des del Parlament, Marc Martínez Amat.
Abans de començar la reunió, en Comú Podem ja ha deixat clar Aragonès que no els busqui en cap front en què també hi participi Junts per Catalunya. A la sessió de control, Jéssica Albiach ha lamentat que el president assumeixi que el PP i Vox guanyaran les eleccions del 23J. Diu que ells surten a guanyar-les.
També li dic, responent a la seva invitació, evidentment després parlarem, però nosaltres amb Junts per Catalunya no anirem ni a la cantonada. I no anirem ni a la cantonada perquè, a diferència del que vostè comentava ahir, per defensar Catalunya necessitem anar amb tots aquells doncs, que no voten en contra de regular els lloguers al Congrés, per exemple, o aquells que volen mantindre els privilegis fiscals dels rics. Això també és defensar Catalunya.
Per la seva banda, el PSC s'ha queixat que Aragonès apel·li a grans consensos de país sense tenir en compte el primer partit del Parlament. Els únics que s'hi posen bé per parlar del front són, de moment, Junts per Catalunya i la CUP, amb qui el president es reunirà a la tarda.
Tot plegat pel que fa a aquesta proposta de Front Democràtic de cara al 23 de juliol. Mentrestant, Pedro Sánchez arenga els seus, ha reunit els diputats i senadors socialistes per deixar clar que el 23J serà una tria entre democràcia o trumpisme i els ha advertit que viuran la campanya més crispada de la història per culpa de les mentides de l'extrema dreta. Una etiqueta que estén més enllà del PP des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Sánchez posa el mateix sac al PP i Vox en l'arrencada de la precampanya. Dreta extrema i extrema dreta els qualifica i pontifica que Espanya ha de decidir si es torna trumpista i bolsonarista amb la derogació de tots els avenços socials o segueix el camí que va arrencar fa 5 anys.
El Partido Socialista debe parar esta corriente reaccionaria. Podemos frenarla. Yo estoy convencido de que si nos movilizamos en España no va a suceder lo que estamos viendo en otras naciones. Así que vamos a ganar las elecciones el próximo 23.
I diu també que la gran diferència entre el PSOE i el PP és que ells tenen 140 anys, el PP és la creació d'un partit amb 6 ministres franquistes i amb finançament de la dictadura. Admet que unes eleccions el 23 de juliol són un problema per la data, la calor i les vacances, però sosté que és més important el que s'hi juga a Espanya, perquè no es podia comptar amb aquesta situació després del que va passar diumenge.
I la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya estarà centrada en la memòria històrica, per això tindrà dos grans títols de Mercè Rodoreda. D'una banda, la plaça del Diamant, dirigida per Carlota Subirós, i de l'altra, els Flors i viatges de Cabo San Roque. Altres noms de la temporada, que s'inaugura el 28 de setembre, són Nau Albet i Marcel Borràs, o Roberto García, que dirigirà La tempesta de Shakespeare. La directora del TNC, Carme Portacelli, ha explicat que aquest any el fil conductor serà la memòria per recordar d'on venim.
Aquest any els nostres artistes, les nostres artistes, amb aquesta temporada, que és realment, jo crec que és una bomba, que és estupenda, us faran viatjar, ens faran viatjar per viatges retrospectius des de la Segona República, com la plaça del Diamant, fins al franquisme, també la plaça del Diamant, una petitíssima història que passeja per tota aquesta gran història i que ningú té en compte, però això és el que fa que després nosaltres estiguem aquí com estem, no?
Altres obres que formen part de la nova temporada són La madre de Frankenstein, del Modena Grandes, que dirigirà la mateixa Portacelli, Extinció, de la companyia Senyor Serrano, i també passaran pel TNC els belgues Pippington.
I als esports, el Girona ha fet oficial aquest matí la renovació de Mitchell fins al 2026. El tècnic madrileny, que tenia contracte encara per un any més fins al 30 de juny del 24, ha decidit ampliar la seva vinculació amb el club per dues temporades més i en complirà cinc després d'arribar a Montilivi l'estiu passat, aconseguint l'ascens de l'equip a primera divisió. En aquesta segona temporada, el Girona manté opcions de classificar-se per la Conference League fins la darrera jornada d'aquest cap de setmana. No, Marc, tu pren posicions. Tot plegat mentre estem a l'espera que el comitè de competició es pronunciï sobre el recurs d'impugnació que va presentar l'Espanyol per partir contra l'Atlético de Madrid.
Sí, va ràpid, avui, escolta, tira't cap a la mitja, per favor.
Oh. Sí, és perquè com estaves molestant, dic, saps què, si vaig una mica més ràpid, potser això m'ho trec de sobre abans. No molestis. El club blanquiblau deia es queixa que el VAR no va tenir prou imatges per fer valer un gol fantasma de Griezmann. I encara en futbol, una previsió destacada perquè avui es juga la final de l'Europa League entre el Sevilla i la Roma a partir de les 9. En bàsquet, també una renovació aquest matí, la del català Jaume Ponsarnau com a tècnic del Bilbao fins al 2025, el dia que el Madrid jugarà la seva classificació per les semifinals de l'ACB si guanya el Gran Canària. Recordem que qui guanyi s'enfrontarà a la penya, que ahir va donar la sorpresa eliminant el Baskonia. També tindrem waterpolo perquè avui comença la final a 8 de la Champions amb l'Atlètic Barceloneta estrenant-se contra el Dubrovnik de Croàcia a quarts de 4 de la tarda.
A on juguen? On naden?
Mira, doncs bona pregunta, perquè no sé si juguen aquí o juguen a Croàcia ara mateix.
Tu què preferies, jugar aquí o jugar a Croàcia?
Home, sempre a casa, sempre a casa. I tot això sense oblidar el tennis en partits de segona ronda, Roland Garros.
A mi m'encanta el waterpolo.
I els waterpolistes encara més.
Torno a explicar que jo nedava a la Sant Jordi i s'entrenava en els d'uns de waterpolo i jo flipava amb els dos.
I així estàs.
Vaig estar a punt d'ofegar-me diverses vegades perquè, per favor... Per favor.
Núria Gómez, un aplaudiment. Tenim avui a una... Posa els cascos, Núria. A una filòloga clàssica, una professora de filologia clàssica, llatí, grec o... Filla meva, tu estàs posant tot al revés. De filologia clàssica en saps molt, però els cascos... Mare de Déu, ella. Semblava moderna, perquè jo m'he pensat que aquesta senyora filòloga clàssica, però si aquesta senyora sembla que sigui surfista de Califòrnia... Filla meva, sí que ha canviat això, perquè teníem com la cosa de que les filòlogues clàssiques éreu com grises. I a la Bernat Metge...
Quantes
n'has vist
de grises?
Doncs ninguna. És que estic superdecepcionat. Em sap que éreu
rates de biblioteca. Perquè em sembla que els que han vingut aquí no són gens de grises.
Gens! Veus? Per això t'ho dic, no sé què està passant amb això de la filologia clàssica. Genial, sou tots com les més modernes.
Has vist?
Núria, estàs bé o no?
Molt bé.
Avui ens parlaràs de Sèneca.
De Sèneca.
Sèneca va molt bé per tot, no? Perquè és com manual d'autoajuda, una mica.
Sí.
Però de veritat.
Bueno, sí, podríem dir-ne així. Sí, sí. De veritat, exactament, perquè no és aquesta autoajuda així...
De merda, és una autoajuda total. És filosofia d'autoajuda. Bueno, Núria, tu estàs a favor del waterpolo o com?
Jo sóc més d'handbol.
Ah, mira, vaja. no està mal. No tenim cap notícia d'handbol.
Sí, sóc de la Garriga, prop de Granollers, i doncs últimament estem d'anar bastant.
Per què?
Perquè Granollers hi ha un gran equip d'handbol.
Ah, sí, ho sabia.
Va ser per la final de la competició europea. Sí, llàstima que no van aconseguir la victòria. En principi no tenia previst parlar-ne d'handbol, però si vols, escolta'm, demà jugo al Barça, jo, si vols, faig el que...
Veus? I el Granollers a tope.
Què em diu? I tot això, en tenis, estem pendents de Roland Garros, ja ho diré.
Ara t'han posat nerviós, estàvem esperant fa estona.
No sé què m'esteu dient.
A veure, que diu el Pedrol, centra't. Que ens
juguen
diu el Pedrol...
Juguen a Belgrat, per cert. Sí, mira, això em deia. És una final a 8 i juguen... I juguen a Belgrat.
Hosti, noi. Mira que anaven bé, joder.
I en tenis, et dic, que Roland Garros en joc el partit de Tsitsipas contra el canari Carballés amb domini pel grec 2-16-0. Pels vols de les 3 serà el torn de Carlos Alcaraz contra el japonès Taro Daniel.
Vale, doncs mira, i el temps què?
Doncs continuen els ruixats ara a aquesta hora a les comarques de Girona. També s'han format tempestes cap al Moianès, entre l'Anoia i el Solsonès, a l'Alt Penedès i al prelitoral de Tarragona. Durant la tarda aniran a més i afectaran qualsevol punt del país, tot i que arran de mar seran menys probables. L'ambient continuarà càlid, com ahir, tret de les comarques de Girona, on els termòmetres quedaran una mica més frenats.
Doncs moltíssimes gràcies, Xavi Pardo, i gràcies, Albert Bassas, i visca els serveis informatius de RAC.
I és que ens veiem a Pet Shop Boys.
Fantàstic, home, clar, avui fa Pet Shop Boys.
Hombre.
Allà
estarem.
Anda, guapa, que t'has assegut.
Què? Què passa?
Que t'has tirat, Esther, des de... Ha fotut un soroll, no? No ho han sentit vostès?
Perdó.
Croc.
Què?
Mare de Déu, clar, com que sempre ho fas amb la sintonia...
Perdó, no m'he donat compte perquè
això
estava aquí...
Això ho fa el meu majordom també. Estàs al sofà.
Jo soc
amb els gossos, perquè els gossos són persones que fiquen al sofà. Tu tens gos, Núria?
No.
Ui, has fet una cara com que no, eh?
No.
No ets gens de Diògenes, ets més de Sèneca, clar. No, no, sí o què?
Podríem dir-me així.
Sí. Jo estic al sofà tan tranquil·lament. Missé, què tal estàs?
Estupendo.
Tu sí que tens gos, no?
O com? Sí, home. Tinc una gossa.
I aquest persona? És persona?
Més que jo.
Veus? Pues estàs al sofà amb els gossos que es posen al sofà. Tu arrufes. Arriba el meu majordom. Sí. Es tira, com et tires tu. Aquesta gent que us tireu al sofà, sí, o que us asseieu, com si us tiréssiu amb parachute. Bum! Saltem els tres, els gossos pels aires, jo pels aires, tot pels aires, que dius, bueno, per favor. És increïble.
Ja, sí, reconec que sóc de donar cops i de... Sí.
Fantàstic. Ets una...
Tatxenca.
No sé què estic dient.
S'ho està inventant.
Estic boja, avui estic boja. Escolta'm, em vols posar la sintonia, per favor? Careta. Careta.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Amb el Joel Fortuny, Ernest Ferrer, l'Ester Romagosa, Cavalladors...
Que no toco res, no toco res, perquè m'estan...
Cavalladors, tu toca el que vulguis.
No, no, no toco res, perquè aquí m'estan criticant.
Home,
el Joel i l'Ernest, que faig molt soroll.
Sí, és veritat, fa molt soroll.
No toco res.
Jo t'ho volia fer la teva cara, però t'ho estàvem dient.
M'ho estan dient.
Aquest equip fa figa, eh? Fa figa, ens anem de la vacància, sí. No podem els grups dels altres.
Total.
Vale, Miquel Missé, què tal estàs?
Molt bé.
Vale, llavors ens falta el Pol Guas, que està pujant, suposem, està pujant amb a peu, perquè s'han espatllat els ascensors, 15 plantes, haurà de, però bueno, ell fa natació i ell està en forma.
Està en forma, sí.
Avui porta el Pol Guas una secció, no us la podeu perdre, d'una pel·lícula molt emocional, que la farem al final de tot, i és preciós. I tu també et portes una secció preciosa, espero, no?
Sí? Superpreciosa.
Sí, sí. A més, amb molta emoció, perquè és una mica com un capítol de crims o de robatoris.
És exactament.
Hi ha acció, hi ha mascles, hi ha el robatori d'un mòbil.
Girs de guió.
Girs de guió. I hi ha de tot. Però abans, senyores i senyors, amb tots vostès, Núria Gómez. Para, para. No me jodes, Ernest, que portem aquí una filòloga clàssica per parlar de Sèneca i ens poses aquesta puta merda de música. Núria, tu què dius? T'has quedat al·lucinada,
no? És Ben-Hur, no?
És que a mi ell llegeix el guió al matí.
No, no la sentia gaire, però...
Però tens aquells cascos, A veure, posa-t'ho.
És que potser no està...
Bueno, és que ella la pobra sap de filologia clàssica, però tot el més em sap que ho porta. Ara, què tal?
La música no la sentia.
No, aquí ets, aquí. Va, estàs aquí. Però regula't, Núria. Espera, va. Estem començant molt bé avui. Doncs ara la sentiràs, l'escoltaràs. A veure, espera, el teclat te l'aparto. Bueno, avui, mira, és que t'ho juro, va tot... És una puta...
Ara se sent. Ah, mira, ja està el Pol aquí.
Home, un aplaudiment per Pol Guas, que ve amb cara. Què t'ha passat? Has hagut de pujar els 15 pisos a peu? No, ole, culito!
Ojalà fos això.
Què ha passat? Ai, Déu meu.
Res, l'existència.
Ah, l'existència, però bueno, que ens faltava. Doncs pues nosaltres estem també...
Perquè sí, estem no. Molt liats, o què passa?
Home, és boníssim. Estem aquí amb la Núria Gómez, que és una filòloga clàssica. Què tal, com estàs? No has escoltat? T'escoltes ara, Núria?
Ara perfectament, ara em sento molt bé.
Ella és filòloga clàssica, sap greu i llatí, és una especialista en Sèneca, en Ramon Llull. Està, hosti, i tant. Fa classes a l'Abat Oliva, però no té idea de res més. O sigui, la Núria, per anar pel món, sempre va acompanyada d'una altra, de la Bernat Metge, perquè és que, clar, que ets de filologia clàssica, com que pensen en llatí, però no s'enteren de res. A veure, estàs bé ja o no?
Estic perfecta.
Vale, ara et vaig a posar, et torno a presentar.
Vinga.
Estigues al kit pro quo, estigues al kit pro quo, i perquè et torno a presentar amb la merda música. Bueno, la millor tu t'encanta, però és que et quedaràs al·lucinada. Perquè torno a dir-te, sí o no? Si nosaltres li passem el guió a l'Ernest Ferrer. L'Ernest Ferrer, que és, executa el seu llibre, el viri democràtic, a nosaltres ens sembla perfecte, i a més a més es creu artista, que això és el pitjor que li pot posar una persona, doncs ell ha considerat que la música, la sintonia per la teva secció, per la teva entrevista, és aquesta. Amb tots vostès, senyores i senyors, Núria Gómez. Què tal?
Bé.
Preferiries estar ara a Catalunya Ràdio?
A mi m'agrada molt la
ràdio?
Música, o sigui que sí, jo, en general, la valoro tota.
Bueno, Núria Gómez, la filòloga clàssica, professora de la Universitat d'Oliva, ha traduït els clàssics com Ciceró, Sèneca i Petrarca.
Correcte.
Déu-n'hi-do, Núria. I estàs immersa en l'estudi i traducció del llatí de l'obra de Ramon Llull, La potència, l'objecte i l'acte.
I l'acte, sí.
Hòstia,
va, això... Inversa, de fet, hauria d'estar acabant ja, perquè...
I estàs arribant tard, no?
No, sí, sí, fa temps.
Escolta, la potència, l'objecte i l'acte, això què va? Això és una guarrada de llibre, no? La potència, l'objecte, l'acte. Em sona a penis.
No, no. No m'ho havia mirat mai així, però potser això...
Potser la veritat que nosaltres sí que és equivocant. Jo crec que la cosa va de guarrada. La potència, l'objecte i l'acte. A mi em surt penis. La potència, l'objecte, l'acte, pum.
No ben bé, no ben bé.
No va.
No.
De què
no,
va això,
no,
doncs?
És, perdona, és, que hem de parlar. És metafísica, fonamentalment, tot i que...
Pues penis,
tot penis. S'acaba lligant tot, si tu clar vols, però...
Bueno, escolta'm, amb el motiu dels 100 anys de la col·lecció de clàssics de la Fundació Bernat Metge, tenim la sort de que els de la Fundació Bernat Metge envien aquí, com qui envia una... saps, aquestes persones que com a exili, diuen, anem allà al vostè primer a veure què podeu fer, i distints professors d'això de la filologia clàssica per acostar-nos obres clàssiques que la Bernat Metge ha anat al llarg d'aquests 100 anys traduint. Avui tu ens vols parlar de La ira de Sèneca.
Exacte.
Primera pregunta, Sèneca, jo ja ho sé, però si hi hagués algú que no ho sapigués, que podria ser, qui era? Contextualitzem-lo.
Vinga, doncs, Sèneca era un personatge de l'alta societat romana que va néixer a Còrdoba, val? Per tant, era un, ja a l'època en què ell viu, ja és l'època de l'imperi.
Mm. I, Còrdoba, la nostra Còrdoba, la vols nostra dir, Còrdoba. La Còrdoba andalusa.
Exacte, sí, sí, sí. I ja hi ha diversos escriptors, alguns dels més rellevants llatins, que ja van néixer també van néixer a la península Ibèrica, el que passa que, evidentment, al cap d'un temps se'n tornaven cap a Roma. En el cas de Sèneca, ja hi va anar des de petit, perquè se'n va anar a viure amb la seva tieta.
Uh-huh.
I perquè, evidentment, Roma era la capital i allà era on estudiaven i on podien fer carrera política.
Carai, o sigui, això ha funcionat a tots els imperis, no? Perquè també l'imperi britànic, tu neixies a l'Índia, però llavors també hi van a Londres a la City o també hi van a Oxford a estudiar, no? Perquè quedés clar... Una cosa que em sorprèn també de Sèneca i d'altres és que formar part, tu dius, de l'alta societat.
Sí. Uh-huh.
Ara és com impossible que algú de l'alta societat tingui la qualitat intel·lectual. Què ha passat a la nostra alta societat, no? De Sèneca fins ara? Perquè jo no m'imagino a Tamara Falcó. Vull dir, què ha passat amb l'alta societat?
Fent un tractat filosòfic sobre...
Ara va anar a Masterchef.
Ostres, d'això jo crec que en saps més tu que no pas jo, d'alta societat, perquè jo realment no en sé gens. Però sí, potser és que ara s'ha eixamplat massa...
No, ja no hi ha alta societat?
No ho sé. Potser...
Bueno, tu estàs fent classe de batoliva, Alguna cosa sí que deus saber.
Clinc, 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 clinc.
Sí,
clinc,
però hi ha de tot, com a tot arreu.
És veritat, és veritat. Bueno, a veure, l'obra, el sèrie que l'emmarquem en el que això que en diem estoïcisme.
Correcte.
Què és l'estoïcisme?
Però, sí, és a dir, l'estoïcisme és una doctrina filosòfica que ja neix a l'antiga Grècia i que propugna, sobretot, a la seva... Ara ho dic de manera molt general,
T'ho agraïm, t'ho agraïm.
Oi que sí. Doncs la virtut, és a dir, el cultiu, el conreu de la virtut per sobre de tot, per arribar a la plenitud i sobretot a la calma, a la tranquil·litat espiritual.
Ai, això no és tot.
Oi que és necessari, això?
No, no.
Aleshores, el que diuen els estoics és que, sobretot, és el savi qui pot arribar a conrear bé aquesta virtut i sobretot apartar-se dels vicis.
Mm.
Per tal de, o sigui, amb la finalitat de, i de fet, gràcies a viure d'acord amb la natura. Ens hem d'acomodar, ens hem d'adaptar a la natura i no buscar coses externes com la riquesa, com els vicis, Tot allò que ens ve de fora i que ens pertorba la tranquil·litat de l'ànima, és tot allò que hem de rebutjar, perquè el que hem de buscar és aquesta pau d'esperit, per dir-ho així. Uh-huh. A l'antiga Grècia parlàvem de l'ataràxia, Però després Sèneca ja, igual com Ciceró, són d'una tradició relativament semblant, i ja parlem d'un estoïcisme més eclèctic, un estoïcisme ja que té moltes altres influències, ja no és a Grècia, és a Roma, d'altra
clar,
banda.
És més a la romana.
Una societat més pragmàtica. Uh-huh. I en el cas de Sèneca, també ell, més que l'especulació filosòfica, elaborar noves doctrines, el que fa és, sobretot, intentar estudiar com podem traslladar la nostra vida quotidiana, com podem aplicar aquesta moral estoica d'una manera fins i tot terapèutica.
Uh-huh. És a dir, que el que deia jo del manual d'autoajuda...
No està tan lluny. No,
per què dius que hi ha una diferència entre Ciceró i Sèneca, tot i que els dos tenen molt a veure? Dius que Sèneca va ser més polític que Ciceró? En quin sentit?
Sí, és a dir, tots dos, i això era típic també d'aquesta alta societat romana, feien els estudis, llavors normalment començaven una carrera política, el que anomenem el cursus honorum, és a la carrera dels honors, que es deia, Ara... Per tant, la política lligada també a l'honor. i passaven per diverses etapes i podien arribar a la màxima, al màxim nivell, que era ser cònsol. Bueno, hi havia dos de cònsols durant la República. Ciceró va viure durant la República. I aleshores, Ciceró sí que el coneixem molt per totes les seves obres. Ell era advocat i polític, sí, de caràcter polític, sobretot, i la conjuració de Catilina, que era qui va intentar doncs, treure'l del poder, matar-lo, i les catilinàries, quous coetandem Catilina, que sí, això sí, molta gent li sona, doncs Ciceró, a banda de també ser conegut per ser filòsof i sobretot, Ciceró és molt conegut, ja n'heu parlat a Ciceró, per tant, tampoc, però de traslladar molt els conceptes grecs al llatí, però se'l coneix molt per la seva faceta política. En canvi, Sèneca, tot i que també va ser polític, va arribar només fins a la quaestura, que és un nivell inferior, a cònsol, van fer-lo com cònsol sufecte, que es diu que és cònsol honorari, perquè estava embolicat, diuen, amb la dona del Cèsar, que això suposo que interessa. Doncs, però ell, en realitat, allò perquè la tradició el coneix més és més per la seva vessant d'escriptor i de filòsof.
Has dit una cosa, no cal que hi insistim, però m'ha semblat important que tu... dius que la política en aquell moment estava vinculada a l'honor, que és una cosa que la millor s'hauria de repassar, ara s'hauria de reprendre.
Sobretot en època de la República, i això és interessant perquè justament
Sèneca... Sobretot en època de la República.
Sí, perquè Sèneca ja viu en època de l'imperi, però justament ell viu molt marcat, tant la seva família com tot el seu entorn, per aquest enyor dels valors republicans.
Però va viure sota el rang de tres emperadors?
Sí.
Calígula, Claudi i Neró. Sí. Però vaja, tres, no? Perquè jo veig les pel·lícules aquestes de Hollywood. Exacte. I eren tres...
Efectivament, i per això escriu La ira.
A veus?
Clar, efectivament, perquè ell, doncs, com que viu en aquest moment, viu sobretot amb Calígula, Claudi no tant, tot i que tot s'ha agafat...
Claudi, és jo, Claudi?
Sí, efectivament. Exacte.
M'encanta aquesta sèrie, de la BBC, sí. Tu l'has vista?
És fantàstica.
És fantàstica.
I això que has fet de caquejar, doncs, és un dels defectes, juntament amb altres, que fan que Sèneca també escrigui una obra que es diu l'Apoculoquintosi, que és com si mort i divinitzat Claudi, doncs, com si es transformés en Carbàs, etc. Per tant, moltes de les seves obres...
Són en reacció a aquests governs.
Exacte.
De Claudi he cacarejat, però de Neró també podia fer una cosa, perquè jo veia de petit Quo Vadis, sí. A mi m'encantava tenir febre de petit, quan tenia angines, que en tenia cada 2x3, i llavors em posava febre i em posava Quo Vadis, que cremava tot Roma. I estava Neró a un balcó, sí, amb Agripina, que era una actriu que tenia una nàpia increïble, a mi m'enxiflava, jo volia ser de gran ella, i cremava un vestit de seda de l'Agripina verd, que el recordo ara perfectament, i Neró, mentre es cremava a Quo Vadis, mentre crema Roma, amb una lira... Era aquella visió de Neró, que ara es veu que Neró no era tan bèstia ni tan burro com el cristianisme després ha muntat. Però llavors hi havia aquest actor anglès, que ara no me recordo com es diu, però ara em sortirà, que cantava des d'un balcó... I cremava Roma... Tu ho va dir, tu no te'n recordes això?
Sí, sí, perquè a més l'he vist aquesta Setmana Santa.
Ah, que era aquesta, era així o no? Era aquesta pel·lícula, ara m'estic confonant de pel·lícula.
Però jo diria, però ara...
Ai, calla,
no.
Deixem-ho, de cara a la dramatúrgia ens aniria bé que fos Tu ho va dir. Jo crec, sí, que no és Tu ho va dir això, deu ser una altra. Deu ser, bueno, és igual. Vale, llavors, l'aire.
Però sí, la imatge de Neró és aquesta, la que tenim.
Però que és una imatge equivocada, oi?
Sí, però com a mínim s'ha de matisar.
S'ha de matisar. Anem a veure això de l'ira. L'ira és probablement l'obra que millor resumeix tots els tractats o tota l'obra de Sèneca. És la primera que hauríem de llegir?
Ostres, això no m'atreviria a dir-t'ho, perquè... Però sí que és veritat que es diu que, tot i ser una obra de joventut, val, ell la va escriure durant el seu exili a Còrsega, Claudi el va fer exiliar a Còrsega.
Després un altre...
I llavors ell mateix al final el va ser clement amb ell,
sí.
O Sèneca també escriu una obra que és la clemència, per tant ell sempre juga amb la ira del Cèsar, la clemència del Cèsar.
Estem exposats a la ira i la clemència del Cèsar.
Exacte.
Ai, Déu meu senyor.
Doncs ell escriu aquesta obra, que és de relativa joventut, i sí que és veritat que sembla que resumeix, tot i ser una de les primeres, força de moltes de les característiques que tenen les obres morals de Sèneca. I en morals, per això, perquè apliquen la filosofia a la vida diària.
I quina seria la ira de què ens parla? Quan diu la ira, és la nostra ira també?
És la ira, sí, és aquest coneixem. Vici o emoció, això ja, segons quins autors parlen més de vicis, però també hi ha quins que parlen ja també d'emocions, perquè l'emoció ve de emouere, que és moure, i la ira té, Sèneca en defineix tres moments, i tres moviments, sobretot. Per això, lligant-ho amb emoció, doncs tot quadra més. I té... la ira el que fa és com alienar-nos, per dir-nos d'alguna manera, allò de l'alienació transitòria, que alguns aleguen quan es passa. Doncs seria una mica aquesta la idea, és a dir, el que ens explica Sèneca, el que fa en aquesta obra és descriure què és la ira, fa una diagnosi i després com podem apaivagar-la o fins i tot evitar-la.
Aquests tres moments de la ira, quins serien?
Serien, el primer que el que fa és que quan tu et sents injuriat, et sents que s'ha comès una injustícia contra tu i el cos reacciona, primer et sents molt malament. A partir d'aquí...
Que tens com una calor,
Efectivament.
I que no controles, a vegades,
No controles. El problema és aquest control, no? I després, com que ja us diem que per l'estoïcisme és molt important la raó,
la raó
el que fa, si tot va malament, el que fa la raó és dir, sí, efectivament, t'han comès una injustícia contra tu i el que fa és censura, llavors, és a dir, o dir, sí, efectivament, vas bé. I a partir de llavors ja és el desenfrenament total i és quan ja es desencadena tota l'emoció i això pot tenir conseqüències nefastes.
Nefastes per tu mateix el primer, pels
altres. És a dir, és gairebé convertir-te a tu mateix com en monstre.
Sortir de tu,
està
bé.
Exacte.
I llavors, quina és la solució?
Clar, el que diu és que el que hem d'intentar és controlar, reprimir-ho, i justament el moment clau és entre el primer i el segon moviment. És a dir, quan detectes, quan la raó detecta que hi ha aquesta, es genera aquesta emoció, doncs el que hauria de fer és allò que dèiem, com comptar fins a 10, esperar-nos, dilatar-ho al màxim per poder com entrar en raó, per dir-ne d'alguna manera. Ho estic explicant d'una manera molt planera,
no, però
perquè ens entenguem. I la idea és això, doncs dilatar-ho al màxim perquè tot torni al seu lloc i no s'acabi desencadenant aquest moviment ja imparable, per dir-ho així.
I els altres, per exemple, quan tu provoques la ira en un altre o quan tu estàs involucrat en una situació en què l'altre està airat, què hauríem de fer? També a la... Potser és també donar-nos 10 minuts a nosaltres mateixos, perquè la cosa no vagi a més.
Clar, depèn de com tu reaccionis. Això, Sena, que no en parla tant, però sí, suposo que al final seria doncs, intentar aplicar això en qualsevol situació en què pugui donar-se, no?, aquest fenomen de la ira.
Per tant, en quin context escriu la ira el Sèneca?
Sí, això, en el context aquest... És un context molt de pessimisme, Ell està exiliat a Còrsega i, per tant, ell viu lluny dels seus. És el moment en què també escriu cartes consolatòries. Els escrits consolatoris de Sèneca són molt... són un dels escrits més rellevants, a Èlvia, a Màrcia i a Polibi.
Que era la seva mare, no?
La Èlvia era la seva mare, sí. Una gran matrona culta romana, també el seu pare també era Sèneca el Vell, que era també un filòsof. I bé, i en aquests moments doncs, de tristor, d'enyor dels temps de la República, no perquè ell hagués viscut, sinó per tot el que li venia de tradició familiar també, doncs escriu aquests escrits a partir d'aquí, imbuït per aquest sentir-se malament per com l'havien tractat tant Calígula com Claudi.
Com acaba Sèneca?
Mort.
Mort, no? Bueno...
Sí, s'acaba suïcidant perquè... Sí, però... un spoiler ja una mica.
Però
l'any 65 hi ha una conspiració...
Després de Crist, ja?
Després de Crist, sí. Clar. Tot ell viu sempre després de Crist. Hi ha una conspiració, que és la conspiració de Pisó, contra Neró, en la qual ell es veu involucrat. No sabem del cert fins a quin punt era responsable o no, però es veu involucrat en aquesta conspiració i
l'obliguen.
I Neró, doncs, el sentencia... a mort i l'obliga a suïcidar-se.
Era habitual això, condemnar a mort però obligar a suïcidar-se?
Igual com obligar-lo a anar a l'exili i en aquest cas obligar-lo a suïcidar-se, sí, era la manera en aquest cas. I era una, el suïcidi era un element, era una manera típica dels estoics.
I com es va suïcidar?
Es va obrir.
Ui, que morbosa, filla, com es nota que t'ha encantat el morbo,
un filòsof amb la ira, pues, amb un tractat de la ira.
Es va obrir les venes i es va ficar en una banyera amb aigua, mira, amb aigua calentona.
Ah, molt típic.
Perquè d'aquesta manera la sang flueix més.
Ai, ai. Sí. Bueno, sí. No ho intenteu a casa, Ara hauríem de tenir el telèfon del suïcidi, per si vols suïcidar, per favor, no ho feu, no ho facis. Escolta una cosa, aquest llibre, per acabar molt ràpidament, a qui li vindria bé, no deu ser una cosa... A qui li aniria molt bé llegir-lo ara?
a les que, que estem boges, a les que estem histèriques, pum, sí. A les que estem a punt de...
Jo crec que molta gent li aniria bé llegir aquest llibre. I, clar, aquests moments que són molt, com, molt convulsos, en molts sentits, oi que sí?
Sí.
Doncs segurament... A qui no li hagi anat tan bé, potser el diumenge li aniria bé.
Li aniria bé, eh? Sí, 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 per controlar-la. Doncs escolta, la Bernat Metge celebra 100 anys de la seva col·lecció dels clàssics i ens va apropant als savis, savis com la professora Núria Gómez, que és una de les grans especialistes en Sèneca, però també ho és de Ramon Llull, en aquesta obra que ell ja està traduint, que és La potència i l'objecte i l'acte, que jo crec que hauries de venir per explicar-nos exactament, perquè estem molt intrigats, a quina potència, a quin objecte i a quin acte, sobretot, es deu referir Ramon Llull, fixa't tu, també ha traduït a Ciceró, a Sèneca i a Petrarca. Déu-n'hi-do, eh?
No sé.
Bueno, no sé. Però i bé, és de Granollers, li encanta l'embol.
Soc de la Garriga.
Ai, de la Garriga, de la Garriga. Tinc un lío.
Però també mig de Granollers.
Carai, noia, que cosmopolita. Bueno, moltíssimes gràcies, un aplaudiment per la professora, per favor. Genial. Genial. Has estat bé? Has estat bé? Has estat bé?
Sí, perfecte.
Has tret treure els cascos i ja te n'anaves, no? Espera't un momentet, perquè d'ells són els generadors. Vostè és Miquel Misser. Hola.
Potser lliga i tot, Sèneca i la ira, amb
aquest,
això.
Aquest, sí que lliga, sí.
Aquest naró que et deia era el Justinov. Com es diu?
Peter
Ustinov.
És que, sí,
i la pel·lícula quina deu ser, joder. És que no és Cuba, va dir, no. És...
La vam veure per
Setmana Santa, a mi sí. També. Eh? I no és Ben-Hur, perquè Ben-Hur no crema a Roma.
Ostres, ara, sí, sí. Ara és que no vull...
Quina pel·lícula és? Escolti, és que vostès no saben... Qui, què?
No,
bueno, ara la buscarem. Amb tots vostès, Miquel Misser.
Molt bé, gràcies. Bé, us explico una història.
Vale, venga.
Ahir al migdia em vaig escapar a la platja per mirar una estona a l'horitzó. Això és completament real. I de cop em vaig posar la mà a la butxaca mentre caminava per la sorra i ja no hi tenia el mòbil. Llavors vaig processar càmera ràpida els darrers instants i efectivament just m'havia creuat molt a prop amb un home i quan em giro el veig caminant de lluny parlant per telèfon i clar, ho tinc claríssim, me l'acaba de robar, corro per la sorra,
clar.
Arribo fins a ell amb un estat de nervis, més o menys.
Oi,
veig que és un 4x4 molt musculat, el cap rapat, penso que probablement em pagarà.
Ai, Déu meu, Miquel, quina pel·lícula et vas muntar?
No sé per quina maleïda raó de la meva personalitat li dic... Perdoni, torni'm al telèfon.
Perdoni, torni'm al telèfon. Sí. Segur que va funcionar.
Ell em mira, segueix caminant, segueix parlant per telèfon, parla en una llengua que jo no conec, i llavors jo torno a insistir en anglès. Llavors ell m'aparta amb el braç, segueix caminant per la sorra sense deixar un instant de parlar per telèfon, clar, i jo ja dic, a veure, és que t'està robant el mòbil a la cara, no?
A la cara, tu ja cada cop més airat.
Totalment, és però que... també, bueno, llavors, clar, se'm passa pel cap agafar-li el telèfon de la mà i sortir corrents, perquè mare, aquest home sembla perillós, i si m'enganxa no serà divertit, però no sóc tan valent, llavors...
Perdona un moment, a tot això a l'arena de la platja, que és
tot
dificilíssim.
Tot això a la sorra,
quan deuen haver quedat uns bessons, això sí que és fer cardiovascular, no, i no deixin tonteries, eh?
És tot una seqüència...
Jesús.
Llavors, com que jo no sóc particularment valent, segueixo amb l'estratègia de l'empatia, i amb un anglès quasi mímic, li insisteixo que, sisplau, em torni aquest telèfon, que és molt important
com
que m'escolti.
Com ho deies? Come back my pony to me.
I llavors,
please come back my pony to
segueix
me.
Caminant, jo veig clarament que no acabarà bé, que m'estic jugant
mister,
fort.
Come back my pony to me.
I de cop, algú crida el meu nom, lluny, molt lluny. Em giro, i la gent que m'acompanya, que són ara petites figures a l'horitzó, estan gesticulant i cridant, i llavors desxifro el que criden i diuen, el teu telèfon està aquí!
No!
Sí.
Miquel!
I veig a les seves manetes minúscules un petit objecte negre, que és el meu telèfon. Llavors, en aquest moment, me n'adono que porto assetjant aquest home gratuïtament.
Mare de Déu, mare de Déu.
Per inèrcia, Miquel. Per inèrcia de la situació, jo no havia deixat de seguir-lo caminant. Jo. I de cop, quan me n'adono, hem arribat els dos a la seva tovallola, on està una dona que agafa fort el seu nadó aterrada.
O sigui, una dona amb un nadó, mare de Déu.
Exacte.
Miquel.
Aquí me n'adono de tot plegat.
Hosti, tu, la nova masculinitat.
Aquest home ha pensat clarament que jo li volia robar el seu telèfon,
sí,
a ell. Jo l'he estat perseguint per la sorra llargs minuts i sóc jo qui l'estava espantant. I em
perquè,
sap
supergreu. Perquè, perdona, els que t'acompanyaven, que tu has dit que són diversos, estic segur que només era una persona, perquè ara parlem d'aquest tema, perquè és el tema que ens interessa d'aquesta secció, però bueno, a tu, o sigui, els veies molt lluny, per tant,
molt lluny.
Ells
em van veure corrents i van veure que estava perseguint a un tio i no entenien res.
Por favor.
Llavors, clar, jo aquí, quan me n'adono que li he fet tanta por,
Ara aquest senyor.
De cop, clar, no puc parar de disculpar-me, llavors li dic que ho sento moltíssim a tots els idiomes que m'invento, el vull abraçar, evidentment no ho faig. I clar, ell està davant de la seva dona i ha de fer veure que està tot sota control, que jo sóc un tarat i que ell la protegirà de mi.
Sí.
Que la situació és completament surrealista i delirant i jo i ell, durant tots aquests minuts caminant per la platja, hem estat passant por l'un de l'altre. Ell podria haver-me ensenyat el telèfon perfectament, per dir-me, mira, és que el meu mòbil, però li feia molta por, i com que no me l'ensenyava, em feia ell por a mi.
Clar,
perquè pensava, home, si no fos el seu mòbil, doncs, pues, vale.
Està la professora Núria Gómez tronxada, eh? Perquè
és que, diu, clar,
la marinera.
Això seria, doncs, pues, bàsicament això, homes fent-se por l'un a l'altre, passant por l'un per l'altre, i llavors jo em sento superridícul, faig el darrer I'm sorry de la seqència.
Però aquest senyor era molt alt, o com?
Home, era un 4x4 fort, sí. Llavors jo li toco el braç, no sé per quina
raó. Però, per favor, Miquel, com toques el braç o 4x4?
Bueno, com dient-li, perquè em sabia molt greu. Llavors marxo de camí a la meva tovallola, molt lluny, clar, i en aquest episodi metafòric de cop em fa pensar en moltes coses que tenen relació amb segurament per què vaig anar a mirar una mica l'horitzó justament després d'aquests dies, no?
Bueno, això també és la pregunta que jo em volia fer. Quina és la raó per la qual una persona ha de veure l'horitzó al mar?
Ara
no s'ha de fer perquè la que et descuides agafes i et tires i et tires al mar, diguéssim.
Quan estic caminant per la sorra tornant a la tovallola, ara ve la segona part d'aquesta reflexió, penso,
a la teva tovallola.
Sí, penso en l'enorme dificultat en els homes per reconèixer la por, la vulnerabilitat, les ganes de sortir corrents. Penso també en què fa més por, si que t'agradeixin o reconèixer que et fa por que t'agradeixin. Si haver de ser sempre valent o reconèixer que no sempre es pot ser valent. I de cop penso en els homes que darrerament ho estan fent, això de sortir a dir que tenen por, que no poden més de fer-se els forts. Fa dies parlàvem d'Ivan Ferreiro, que criticava el tenista Nadal per sortir a jugar partits amb totes aquestes lesions doloroses, però fa dos dies llegia Alejandro Sanz a Twitter dient no estic bé, estic trist,
no
estic
bé,
cansat.
No està bé.
Penso també en Stromae, aquest geni de la música belga, pel que tenia entrades per un concert al mes de setembre i que hem rebut un mail dient cancela tota la seva gira perquè no pot més. Un músic que ha parlat molt de la depressió i de l'ansietat i l'escolto sense parar aquests dies i penso que aquest músic màgic no pot més.
Com es diu aquest músic màgic? Tu
Stromae.
No el coneixia.
Sí, el coneixeu, el que passa que pel nom...
Tu també el coneixeu.
No.
Sí que el coneixem.
Sí, ara quan Ernest us posi la cançó veureu que el coneixeu.
No,
crec que no s'ha quedat ni amb el nom per buscar...
S-T-R-O-M-A-E, Ernest.
Mentre camino... Miquel, torna-ho a dir. Torna-li a dir.
Jo també ho apunto, perquè jo no ho sabia, això. Jo estic amb l'Ernest, ara jo tinc moltíssima empatia amb l'Ernest. Stromae.
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 Llavors, mentre camino per la sorra, pensant tot això...
Sí.
I en el malestar dels homes en clau de gènere i amb lo difícil que és desafiar aquest imaginari de fortalesa i d'èxit per reconèixer el malestar... Doncs clar, i en el fons també és impossible no barrejar-ho tot, no? Jo volia anar molt al concert d'Stromae, jo volia anar-hi molt, però si sóc honest a mi mateix, també li agraeixo moltíssim que si no se sent bé, canceli la gira, que deu ser un sidral estratosfèric, una pèrdua de milions, però per això encara m'agrada més, perquè s'ha de ser molt valent per dir que ja no pots fer-te el valent. I llavors... Ja vaig arribant al final i el cap em porta finalment a Vox.
A tota, perdona un moment, la persona que estava amb tu, bueno, aquestes 15 persones que van anar amb tu a la platja, mentre tu et vas acostant, que et anaven dient, ets gilipolles, Miquel, ets gilipolles,
no.
Però com... No, perquè jo... Mamo, tu veus el teu maromo, que surt guillat, contra un tio de 4x4, en plan mascle... Vamos, jo l'aire de Sèneca me la passo exactament pel mismíssim Horto. O sigui, la bronca que et cau. O sigui, tu vas cap allà i la bronca meva és el tonto del cul, però què fas? No, aquesta persona estava al·lucinada amb tu o no?
Bueno,
aquestes 15 persones, perdona?
Aquestes 15 persones devien, el que volien era una explicació principalment, per entendre la seqüència, perquè des de fora era molt estrany.
Perquè més tu no vas dir res, les 15 persones que t'acompanyaven a la platja.
No, ja vaig sortir corrents.
Corrents, jo vas dir, et va deixar... És a dir, perquè aquí hi havia dos mascles, una senyora, el mascle del 4x4 tenia la seva senyora amb un bebè abandonada a la tovallola, i tu abandones aquestes 15 persones teves que et van acompanyar a la platja, també tal, tal, tal. Això també és una mica la masculinitat, eh? Anem a abandonar a la nostra tribu, bueno, perquè hem tingut una idea...
M'han robat el mòbil i em sembla que el puc recuperar amb una conversa.
Sí.
Bueno, llavors, per després favor, de tot aquesta... d'aquesta
sí. No? Has pensat en Vox.
He pensat en Vox, que clarament és algo que segurament molta gent pensa aquests dies, no? Que sigui l'únic... I també penso en la qüestió de la classe i en quins homes poden permetre's la vulnerabilitat. Em porta a pensar en tots els homes de classe treballadora que han votat extrema dreta, a tots els homes en situacions d'exclusió social que s'han refugiat allà, al búnquer de la masculinitat tradicional, a un lloc segur davant tota la incertesa brutal, la humiliació de l'atur, la gestió de la incertesa mitjançant les addiccions, l'abisme de les teves emocions quan no en tens ni idea de com es gestionen, i tot era millor quan podien fer d'homes, aquest relat, diguéssim, nostàlgic en el qual molta gent es refugia. Quan de les poques coses que et queden és la promesa de que pots ser un home com cal i aparentar que no tens por mentre t'intenten robar el mòbil a la platja davant de la teva dona. Aquesta ferida oberta, l'extrema dreta l'ha identificat nítidament com els millors vampirs, i la pregunta és si mentre ells segueixen prometent el retorn dels homes de veritat, es podrà abordar el malestar brutal d'aquests homes oferint millors respostes, que els interpel·lin i que els reconeguin, i oferint una esperança millor que la de la recepta d'una masculinitat inassolible que constantment els humilia i els porta a l'abisme.
Mare de Déu, senyor Miquel, està dedicat, eh? A veure, mira, l'Stromberg, Stroma, eh?
És aquest, sí.
És aquest. Uf, pels pèls, Ernest, hem patit. Calla, anem a escoltar una mica d'Stromo, aquest. Abans de passar a publicitat, molt ràpidament, exactament en quin marc mental o en quin moment vital estàs perquè diguis, t'aixequis de casa teva i diguis, me'n vaig a veure l'horitzó.
Perquè...
Tu estàs enamorat, Miquel.
No, em va passar com a molta gent que estic digerint els resultats electorals.
I te'n vas anar al mar a digerir-los?
Sí.
Però que te'n vas anar al mar a digerir-los? És que a vegades...
Vaig anar a passejar
mira,
pel mar.
El paisatge, no
sí,
fas, tu?
Sí, vaig anar a passejar.
Mira,
a sentir el so...
Els que no us hagin funcionat, te n'has d'anar al xiringuito, demanar-te un pescadito frito...
Pues això vaig anar bé.
I una sangria. I ja per la sala general. Núria Gómez, moltíssimes gràcies, t'ho dic. Tens de pescadito frito també o no?
I tant.
Les eleccions generals, què, es pinten bastos?
Ja veurem.
Ja no veurem. Bravo. Així va ser, Nica. Estem boges.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Sense IVA, sense IVA, sense IVA. Sí, ja són aquí els dies sense IVA de Conforama. Tens fins al 31 de maig per renovar casa teva sense IVA. A botigues i a Conforama.es.
Tu saps com reclamar una factura de la llum? Jo tampoc. Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Vista ja de Legalitas trucant al 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Aconsegueix amb La Vanguardia una batedora de got Braun valorada en 89,90 €. Subscriu-t'hi per només 39 € i emporta't de regal aquesta fantàstica batedora ideal per sucs, batuts, cremes. Truca al 933-481-482. Rep el diari cada dia i refresca't amb els teus propis smoothies i gaspatxos amb La Vanguardia i Braun.
Vine a gaudir del Teta Festival, el millor festival feminista i LGTBIQ+, amb les actuacions de la Mala Rodríguez, Samantha Hudson, Mabel Flores, Miss Raisa i moltes artistes més. Els propers 2 i 3 de juny arriba el Teta Festival al Camp de Mart de Tarragona. Tota la informació a tetafest.com. Venda d'entrades a entrades.tarragona.cat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1. Maig de 2021.
Aitana, gol.
Gotham, Suècia. Aquest dissabte el Barça vol aixecar la seva segona Champions. A les 4, des d'Eindhoven, Barça-Wolfsburg. Una cita històrica que us explicarem des de 2:45 amb la narració de Laia Coll, amb Gerard Ballera, Xavi Puig, Jaume Molló, Albert Ferran i els comentaris de Marc Andrés i Soraya Chowi.
Sou les reines d'Europa!
Aquest dissabte, Barça-Wolfsburg, a la conquesta de la segona Champions amb RAC1. Tots som un. La final de la Champions femenina juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, YoPro de Danone i Vueling.
A veure, hem de passar pel públic, són quasi bé 2:45 de la tarda. Ara estic intentant dissimular que estem torrades i fer com de presentador de ràdio que sap a quin món viu i a quina hora és i tot això, això és RAC1, la. Estimada, com et dius?
Rosa.
Rosa, d'abril. Digue'm una cosa.
D'agost.
Des d'on vens?
Del Baix Guinardó.
Ah, mira, molt bé. Jo, la meva àvia, havia viscut a l'Alt Guinardó.
Ja vaig ja, al Guinardó,
no, m'ho estic inventant, no? Guinardó
i Guinardó. Punt, no? Guinardó, ah, doncs del Guinardó. No sabia que vivies Guinardó. Sempre hi ha algú que està per sota l'ostre, eh? Fins d'acord, és increïble, això. La societat de classe sempre hi ha algú que està pitjor que nosaltres. Escolta'm, Rosa, et digues per fora, tot Catalunya, la pel·lícula aquesta que dèiem de... de Neró
la és... és el Quo Vadis.
Quo Vadis, no?
Sí, sí.
Justin Ostinov, i punt. Tu l'has vista, no? T'encanta.
Sí, sí, sí.
Les entregades, totes són de Pep Plum, però a tope. Esther, tu tens una cosa, mira, parlant de Pep Plum, a Tarragona passa aquest cap de setmana una cosa que és genial. Què és?
Doncs sí, que els propers 2 i 3 de juny arriba el Teta Festival, el
millor festival,
festival feminista i LGTBI+, al Camp de Mar de Tarragona.
Ara.
Gaudireu amb les actuacions de la Mala Rodríguez, Samantha Hudson, Mabel Flores i Mirraixa i moltes artistes més.
Carai.
Trobareu tota la informació a tetafest.com i la venda d'entrades a entrades.tarragona.cat.
Escolta'm, aquest tipus de festivals ens hem d'afanyar perquè, que no sigui, que
volaran
les entrades. Bueno, i,
abans que els prohibeixin.
Abans que... Aquest festival està molt bé, eh? O sigui, Teta Festival a Tarragona, quins dies?
El 2 i 3 de juny.
Això n'hem de parlar més, eh? N'hem de parlar més.
Sí.
Senyores i senyors, amb tots vostès, bé, amb una cara de cul, ha hagut de pujar a peu, no ens vol explicar què li passa, està deprimidíssim. Genial! Això per la ràdio i per la tele, per la ràdio basura, genial.
Això dona audiència.
Home, tenir un col·laborador enfonsat que ha d'enfrontar-se al micro...
És...
Però què t'ha passat, Pol? Digues la
no,
veritat.
No, res. No vendria.
És amor?
No vendria, no, no.
És feina?
No, és tot.
Necessites... És tot?
Sí.
Se te n'has d'anar a la platja? A com el...
No, m'he d'anar a veure l'horitzó, a mirar-lo.
A mirar-lo, si no, xiringuito, xiringuito sí, de sangria. Sí. Xiringuito de sangria i pelante, sí. Senyors i senyors, amb tots vostès, deprimidíssim, escoltin...
Una cosa...
Pol Guasch.
Tampoc estic tan malament, eh?
Ah, veus, home. Aguanta,
l'estima mia.
Aguanta, calla, calla, que això, mira,
què és això?
És el trailer del que ens parlaràs,
me
calla.
Me muevo como la vela.
Papá, ¿por qué ¿Qué hace?
Doncs avui vinc, no sé si deprimit o no, però vinc decidit a parlar-vos de política.
Carai!
Però no fugiu, perquè no parlaré ni d'eleccions, ni d'escrutinis, ni de derrotes, sinó que parlaré de política de vida, que crec que és segurament la forma doncs, més honesta i més humil de parlar i de fer política. I això ho faré perquè he vist un documental que heu de veure, ja sabeu que jo no recomano poques que jo recomano poques coses i que sóc molt prudent a l'hora de dir que sí. Què han de fer els altres, però és que aquesta pel·lícula de veritat que l'heu de veure, es titula Toda una vida.
Toda una vida, vaig apuntar-m'ho.
Toda una vida.
No tinguis por a nosaltres recomanar-nos coses, però a nosaltres ens encanta que ens recomanin coses ja. I ens dirigeixin, eh? Però nosaltres anem molt alocades i nosaltres necessitem una direcció mascle que ens dirigeixi i ens digui per aquí, per allà.
No sé si molt mascle, però tant, director, sempre. Avui ho seré.
Vale.
I doncs això, es titula Toda una vida, és el primer llargmetratge de la Marta Romero, i acaba de guanyar el Festival Docs València.
Val?
Ara mateix, després, a l'acabar la secció us diré on el podeu veure.
Vale.
Anem a parlar-ne. El documental s'ha estat enregistrant durant 12 anys, ha estat 12 anys enregistrant wow. Aquest documental i s'ha acabat d'estrenar tot just ara. Amb una mirada superdelicada, la Marta Romero el que ha fet és retratar la vida dels seus avis i mentre estava retratant la vida dels seus avis, doncs va arribar tan lent com ràpid l'Alzheimer de l'àvia.
Perdona, però ella retratava la vida dels seus avis
ella
com a...
Ella estava enregistrant la vida dels seus avis sense saber gaire què en faria.
Què passaria?
I de cop va arribar l'Alzheimer de l'àvia, no? El film, però, no tracta de la malaltia, sinó que tracta de l'amor, del saber-se estimar, del saber-se acompanyar, de què vol dir cuidar-se i de com sobreviure a la memòria ensorrada. A l'inici del film hi ha una escena en què l'àvia ja s'ha mort i l'àvia apareix ordenant fotografies, retallant-les, posant-los títol en àlbums. I dedicar-se a les fotografies, això, retocar-les, retallar-les, seleccionar-les, de fet, és el gest repetitiu que li permet a l'avi no oblidar la vida viscuda, no? Perquè ja se sap que no hi ha vida si no hi ha records on agafar-se. Aquesta pel·lícula és excepcional, crec jo, per diversos motius. Un d'ells és que captura perfectament la cosa més bonica de l'existir, crec jo, la més fonamental, i per això us deia que parlaria de política de vida, que és veure el temps passar al costat de les persones que estimes
pues sí.
I que no hi ha senyal d'amor més bonic que l'intent de combatre la destrucció del temps de la mà d'algú, no? És a dir, al costat, sense condicions i sense concessions, sense separar-se de les persones que estimes, no? El film també, un altre dels motius pel que crec que és molt especial, és perquè captura el silenci de la vida compartida, que només alguns vells, algunes persones grans ens poden explicar, que és aquest aguantar el silenci de l'altre, menjar en silenci, seure al sofà en silenci, caminar en silenci, dormir en silenci, que són segurament les expressions més senzilles de la comoditat, de l'estar bé, del no necessitar res més, però precipitadament en aquest silenci arriba, com us deia, com un llamp, l'Alzheimer, no? La malaltia. Aleshores desapareix aquella dona, l'àvia, que és una dona fantàstica, és un personatge meravellós, riu d'ella mateixa, es maquilla davant del mirall, quan neix una neta diu, mira, que guapa, és tan guapa com jo, vull dir, és una persona autentiquíssima i divertidíssima, però arriba l'Alzheimer i ella es fon, s'arracona els diners familiars, es dedica a pintar llibres infantils, calla i el silenci aleshores ja no és una opció que un escull al costat de l'altre, sinó que esdevé d'alguna forma una condemna, no? Condemna, també mostra aquest documental, són tots els finals que estan replegats i amagats en els inicis de les històries quan comencen, no? Per això veiem com la casa d'aquests avis es va transformant amb els anys en una mena d'hospital, va deixant de ser aquest lloc d'amor per ser un lloc que va apagant-se, i després arriba el geriàtric, que és l'inici del final definitiu, i després doncs encara més silenci, perquè les paraules a la ment malalta de l'àvia que no recorda doncs van desapareixent. És aquí que pensem, com a espectadors, mirant el film, que potser és veritat que l'únic motiu pel qual som i existim de veritat és perquè recordem que, certament, no hi ha vida sense records on agafar-se. I aquesta veritat ens la repetim, ens la diem tot sovint, probablement ningú de nosaltres no la negaria, però jo crec que és molt important que existeixin històries, llibres, pel·lícules, que ens recordin que darrere de les veritats que diem i a les quals estem tots d'acord, hi ha persones que les encarnen, no? És a dir, hi ha històries de veritat que fan que aquestes veritats quotidianes que ens anem repetint siguin certes, no? L'avi no deixa d'explicar-li mai històries a la seva dona, encara que la dona ja no l'entengui, encara que la dona ja no el comprengui, no? I nosaltres com a espectadors aleshores entenem que l'amor no és una altra cosa que una direcció, una adreça, que necessita un receptor, i que quan el receptor desapareix, no és que l'amor desaparegui, simplement és que aleshores apareix el dolor i es barreja amb l'amor, no? Perquè l'amor ja no té algú que el reculli, ja no té algú que el pot contenir com un tresor o com un secret, no? Estimar, de fet, ens ensenya la Marta Romero, no és una altra cosa que una forma quotidiana, diària, insistent de recordar. I vaig acabant ja dir-vos que una altra cosa que ens ensenya el film, i per això l'heu d'anar a veure, és que esperar és el que fem mentre estem vius, ho hem fet tots, hem esperat el nostre amor, hem esperat que el nostre amor ens parli, hem esperat que el nostre amor ens respongui, i de fet esperar és el que fa aquest avi, no? L'avi de la Marta Romero, que espera que el deixin visitar la seva dona en temps de pandèmia al geriàtric, li diuen que no pot anar, però ell insistentment torna cada dia a trucar a la porta del geriàtric esperant que algun dia podrà entrar a veure la seva dona, i de fet l'estimar d'alguna forma també ens demostra és insistir contra les normes, no? És no deixar d'intentar-ho mai.
On es pot veure el film?
He d'acabar, tenia moltes més coses a dir, sí, però home, no tenim temps,
una cosa, ens has deixat, senyora, la Rosa, tens el micro o no?
Sí. Anirà a veure la pel·lícula vostè.
T'has quedat al·lucinada, no?
Sí, sí, totalment.
Molt bé.
Estic esperant que digui on la farà.
Era l'objectiu, fantàstic. Ara, aneu a veure aquesta pel·lícula, no només perquè és molt interessant com algú jove mira la bellesa, que crec que això és una cosa fonamental, sinó perquè us portarà al centre de la vida, que és el per què estimem, per què ens necessitem i per què ens enyorem. Això ho podeu veure avui i demà, val? Avui i demà a la tarda, als cinemes Zumzeig, Maldà i Yelmo Ikaria. Avui i demà els Zumzeig, Maldà i Yelmo Ikaria. Exacte, i després, de cara a la tardor, estarà filmin i per tant la podreu veure des de casa, però Zumzeig, Maldà i Yelmo Ikaria avui i demà. I això, doncs, busqueu per internet la pel·lícula Tota una vida, Marta Romero, el seu Instagram, a l'Instagram de Filmin, a l'Instagram de la pel·lícula, veureu exactament els horaris de les sales per anar-lo a mirar. Sala Zumzeig, Maldà i Yelmo Ikaria a Barcelona, però també està per altres cinemes. Busqueu.
Doncs escolta, més que la millor estaves una mica pochito, perquè veia difícil el que vas vist.
Sí, però de veritat, és una pel·li molt bonica, no és trist. És tan trista com bonica. Sí.
Bueno, i fa visible una cosa que és molt invisible, que és la bellesa.
Exacte.
Quan acabes amb un... És molt invisible a la societat, ningú en parla. Està molt bé posar-hi el focus.
Molt, molt, molt. Aneu-hi.
Carai, clar que sí, clar que sí. Vale, una mica de publicitat i tornem immediatament.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Allí on la brisa del mar t'acarona,
on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te amb platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Aquest 28 d'abril, Roca Barcelona obre les seves portes a l'Hotel Arts Barcelona. L'aclamat restaurant japonès s'integra durant 5 mesos en la nova proposta d'estiu Marina Coastal Club, l'espai a l'aire lliure d'Hotel Arts Barcelona. Degusta la prestigiosa cuina japonesa Roba Tayaki de la marca d'èxit internacional Roca, que farà el delit dels hostes i del públic local. Més informació a hotelartsbarcelona.com.
Després de l'èxit a Mèxic i Madrid, per fi, Barcelona.
Arriba Woman by Aaron Vivancos. Dansa, música i esplèndids efectes audiovisuals per a un gran espectacle que inspira i emociona.
Vine i viu Woman, més que un musical, al Teatre Poliorama.
Només 3 setmanes, del 6 al 25 de juny.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. El dilluns 5 de juny, festiu a Barcelona, estem oberts. Visita'ns. 36 marques al teu servei. Dilluns 5 de juny, oberts a Sant Boi Motor.
Coneixes Bionet? És l'empresa especialista en control de plagues, tractament de la fusta, tèrmits, vespa asiàtica a la Catalunya Central. A Bionet oferim un servei respectuós amb el medi ambient i amb la biodiversitat per a empreses, particulars i administracions. Consulta més informació a bionet.cat o envia un correu a bionet@bionet.cat. Bionet, innovació i experiència al vostre servei.
Aquesta nova temporada, reconnecta't amb la natura. Apropa't al Palau de la Música Catalana.
Sinfonisme amb les grans orquestres. Música de cambra amb els millors solistes. Veus imprescindibles de la lírica. Òpera en concert. Cant coral. Músiques a la frontera de gèneres.
Fes la teva tria a la carta i abona't a partir de 3 concerts.
Entrades i abonaments a palaumusica.cat.
El 2 de juny al Palau de la Música i el 4 de juny a la Factoria Cultural de Terrassa gaudeix en concert de les millors bandes sonores dels superherois de Marvel i l'univers DC amb la Franz Schubert Filharmonia.
Una batalla musical on repassarem la música de pel·lícules com Spider-Man, Batman, Avengers, Wonder Woman, Hulk o Capità Amèrica, escrita per compositors com John Williams, Hans Zimmer o Danny Elfman.
Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
Tens monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 6 al 9 de juny, Soleil Llach organitza unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Demana cita i els nostres experts faran una valoració gratuïta de les teves monedes, segells o llibres antics. Truca al 93 201 87 33 o escriu-nos a info@soleillach.com.
El 3 i 4 de juny, a Cardona, celebrem la Festa de la Sal amb espectacles, concerts, gastronomia i ciència ciutadana en honor del nostre origen, l'or blanc.
Coneix la nostra història i el nostre patrimoni amb activitats per a tots els públics. El 3 i 4 de juny a Cardona, celebrem d'on venim.
Trobaràs tota la informació a festadelasal.com.
Bueno, escolta, moltíssimes gràcies a tots. A quina hora hem de marxar?
Ja.
Si hem de marxar, ja. Que vagi molt bé a tots i a totes i a totis. Visca el Barça!
Estàs buscant nous looks per l'estiu? Visita la Roca Village. És un encert. Troba les peces i accessoris més desitjats a més de 150 boutiques de marques com Baix, Zadig & Voltaire o Hof i amb fins a un 60% de descompte sobre el preu original. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village. Un destí de shopping únic.
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 926 40 02 o entra a riagasociados.com. A Riaga Associados, fem-ho fàcil.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
RAC1 presenta...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Palamós.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Serà una Islàndia 100% mediterrani.
Amb peix fresc de primera qualitat, que d'aquí uns dies se celebra la Fira de la Gamba.
Iep, he sentit gamba de Palamós? A mi apunteu-me, eh?
Home, porto el banyador i fem ruta de cales, eh?
Vindran Fel Feixedes, Guillem Albà, però també Carla Xuriguera, Pep Plaza i Marina Rossell.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia. Amb Albert Om, en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Un programa que serà una festassa.
Us hi esperem, a entrada lliure. Obrim portes mitja hora abans.
RAC 1, tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Palamós i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona. I amb la col·laboració de Borges i Domini.cat.